arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Unes o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
A Famaliving Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Famaliving de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre agradolç, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC 1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, em van a Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC 1, no ho sé, em van a Ballonesta.
RAC 1.
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
6 de la tarda, 3 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Estem immersos en aquest debat d'investidura al Congrés de Diputats, que s'accelera.
Sí, perquè les rèpliques són curtes després de la jugada del PSOE, col·locant un diputat ras per respondre a Alberto Núñez Feijóo. De fet, avui intervindran més partits dels previstos, incloent-hi Esquerra i Junts. Per cert, que el PSOE, ho explicàveu fa un moment, explica que la jugada, per tal que fos Òscar Puente i no Pedro Sánchez o Patxi López qui confrontés amb Feijóo, es va tancar fa una setmana i que s'ha mantingut en secret per descol·locar el president del PP. Anem cap a Madrid, al Congrés. Jordi Armenteres i Arnau Mañé.
Sí, que Sánchez és qui va acabar decidint el pla ara fa una setmana, ara ho dèiem també, que només 3 o 4 persones sabien què passaria avui i creuen aquestes fonts del PSOE que l'estratègia els ha sortit bé. Així ho diuen fonts de Ferraz, que afegeixen que s'ha aconseguit l'objectiu, que era descol·locar Feijóo. A més, el líder del PP ha rebutjat respondre a la rèplica d'Òscar Puente, però després ha basat bona part de la rèplica Abascal a fer-ho contra el PSOE, tot i haver-hi renunciat explícitament abans.
Per això Feijóo ha aprofitat la resposta a Vox per retreure Sánchez que no vulgui donar la cara. Creu que el líder socialista no vol respondre res sobre l'amnistia. Abascal, tot i haver passat sense pena ni glòria, acaba de reconfirmar el seu sí a Feijóo.
Por eso el señor Sánchez ni a usted, ni a mí, ni a nadie nos quiere contestar sobre lo que va a hacer con la amnistía. Por eso ha venido y no se ha atrevido a hablar.
¿No tenía usted que preocuparse por ofenderme durante su intervención o por decir algo que me hubiese molestado, nos hubiese molestado, porque nuestro sí era una declaración solemne ante el momento que está viviendo España?
Per cert, sobre les llengües cooficials al Senat, Feijóo ha obert la porta a prohibir-les tal com planteja Vox.
A tot això, Carles Puigdemont demana al Tribunal Suprem que aparti Pablo Llarena com a instructor de la causa del procés per haver qüestionat una possible llei d'amnistia. L'expresident destaca les declaracions del magistrat en un acte celebrat l'11 de setembre on posava en dubte la constitucionalitat i la legitimitat de la mesura. Tal com ha avançat el Confidencial i ha confirmat RAC1, a l'escrit que ha enviat a la sala penal del Suprem, Puigdemont considera que es tracta de declaracions inadmissibles d'un jutge quan l'elaboració de les lleis pertany al poder legislatiu. Segons diu, aquesta i altres declaracions de Llarena demostren la seva falta absoluta d'imparcialitat i el desacrediten per continuar com a instructor de la causa. Per això l'expresident reclama que se l'aparti d'aquesta de forma definitiva. I l'Audiència Nacional ha condemnat amb fins a 2 anys de presó 32 acusats per la seva vinculació al grup moter Hells Angels o els Àngels de l'Infern per crims comesos a Palma entre el 2009 i el 2013. N'ha absolt, això sí, 13 més, incloent-hi el líder de la banda, tot plegat per delictes com el tràfic de persones, blanqueig de capitals, amenaces o tràfic de drogues i armes, entre altres. I ara els esports, amb Marc Brau.
D'aquí a poc més de 3 hores a 2:15 de la nit, el Barça juga a Mallorca en un partit corresponent a la 7a jornada de Lliga i on s'esperen canvis importants a l'atac dels de Xavi Hernández. Última hora des de Palma, Marta Ramon.
Si no hi ha un gir d'última hora, Robert Lewandowski començarà el partit a la banqueta i tot apunta que serà Ferran Torres l'encarregat d'interpretar el rol de nou i, per tant, serà la referència en atac del Barça a Son Moix. El polonès, titular sempre en el que portem de temporada, només va descansar uns minuts a Pamplona, substituït per Rafinha. Lewandowski suma 6 gols, 5 a la Lliga, on és Pichichi amb Bellingham i Morata. D'altra banda, també s'espera, tal com va deixar entreveure Xavi, que Koundé sigui suplent a l'eix de la defensa. El Barça té les baixes per lesió de De Jong i Pedri al mig del camp.
El Mallorca-Barça es podrà seguir a RAC1 des de 8:45 del vespre amb Joan Maria Pou i tota la tropa. El partit dels blaugranes obre la jornada de Lliga intersetmanal junt amb el Sevilla i Almeria, que comença a les 7 de la tarda. Aquest migdia el Barça ha comunicat que ha arribat a un acord amb Markel Zubizarreta, director esportiu de l'equip femení de futbol a les últimes 6 temporades, per la desvinculació del seu contracte, un dia en què la selecció espanyola disputa el segon partit de la Nations League a Còrdoba a partir de les 8 del vespre contra Suïssa. Serà el primer partit com a local des de la consecució del Mundial i després de la dimissió de Luis Rubiales. La UEFA ha anunciat avui que la propera Supercopa d'Europa entre els campions de la Champions i l'Europa League es disputarà a Varsovia, en una reunió del comitè executiu on també s'ha aprovat la readmissió de les seleccions russes sub-17, tot i que hauran de jugar en territori neutral i sense la bandera ni l'himne del país. I per acabar, aquesta tarda hi ha 2 partits destacats per equips catalans. En uns minuts, a les 7 de la tarda, el Barça de futbol sala juga a la pista de l'actual campió d'Europa, el Mallorca-Palma Futsal. I a 8:15, el Club Natació Sabadell s'estrena a la Champions de Waterpolo rebent a casa el Brescia.
I pel que fa al temps, acabarem el dia sense complicacions de cap mena, en espera d'un dimecres també tranquil i bàsicament assolellat, tot i algunes boires a primeres hores en zones interiors. Un dimecres que començarem amb temperatures una mica més altes, sobretot a l'interior del país, on al migdia farà una mica més de calor.
RAC 1. Aquest dimecres el Girona juga a RAC1. A les 7, des de l'estadi de la Ceràmica, Villarreal-Girona. L'equip de Mitchell vol seguir enfilat a dalt de tot de la classificació. Viviu el partit en directe amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. A més, molt pendents del Real Madrid-Les Palmes, que juga també a les 7. I a 11:15, les reaccions dels protagonistes al Tu diràs, amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, el Girona juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Escoltàvem que aquest dimecres juga el Girona.
Girona, el Girona.
Sí, el Girona aquest dimecres serà a partir de 2:15 de... en connexió, la prèvia serà 6:45 del vespre, a les 7 a RAC1, i avui recordem que juga el Barça a 9:15.
Amb el Mallorca?
Una hora una mica tard. Parlarem d'aquest partit d'aquí 3 quarts d'hora, mal comptats, però ara qui saludem és a Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Que avui ens porta un documental de Doniel Luna, ho he dit
bé? Sí, senyor, ho has dit molt bé. Era una supermodel injustament oblidada. És la primera supermodel negra que va aparèixer a la portada de Vogue.
Ah, mira.
I, en canvi, tothom l'ha oblidat. I ara intentarem saber per què tothom s'ha oblidat d'aquesta dona fins al punt que s'ha pensat que la primera model negra que va aparèixer a la portada d'aquesta revista era una altra.
La Noemí, aquella.
Era Campbell, la Campbell.
No, una altra. Abans d'ella ja n'hi va haver una altra. Sí. Tots tenim associada com a top model a la Naomi Campbell.
Sí, aquesta.
I de fet em serveix per recomanar-vos una altra sèrie documental, que és Supermodels, que és una sèrie de 4 capítols que hi ha a Apple TV+, on les 4 grans supermodels, que són la Naomi Campbell, la Christy Turlington, la Cindy Crawford i la Linda Evangelista, expliquen la seva trajectòria. És a dir, són 4 capítols, des dels seus inicis, al màxim apogeu d'aquestes, de l'època de les supermodels, i després una mica la crisi, la part més fosca d'aquesta feina, fins al seu llegat. És a dir, com aquestes dones s'han reconvertit per tenir avui en dia, per continuar la seva carrera, quan els hi deien que quan fossin grans ja no tindrien feina. Al marge d'això, he pensat, aquesta ja la gent ja la mirarà, jo crec que els dos primers capítols són una mica superficials, però que en canvi el tercer i el quart capítol són més interessants. Però llavors vaig trobar la història de la Donyell Luna a HBO Max, és un documental que dura una hora i mitja, que parla d'aquesta supermodel. I com que tots les supermodels les tenim molt presents als anys 90... vostè les té molt present,
I tinc pòster a sota el llit en un canapé...
Home, jo, de la que supermodel, de la que sí que recordo, perquè era una dona... Bueno, era una dona d'aquestes que deixava sense... Era la Cindy Crawford. Jo estava enamorat de Cindy Crawford.
Doncs mira, pots recuperar aquest documental. Per això dic que... Veuràs que està extraordinària.
Sí, sí, li he seguit les passes i segueix estant extraordinària, i a part és una supermodel que...
I la Judit Mascó, que és catalana, sempre anem a mirar les de fora.
Però està parlant d'aquest documental on surt la Linda Evangelista i en surten d'altres.
No van operades com aquestes que surten a la tele.
No li sé dir si van operades o no. No li sé dir. Bueno, anem al tema en qüestió.
El tema, la Donyell Luna. Donyell Luna va néixer el 1945 a Detroit, era filla d'una família humil, el seu pare es dedicava a la indústria de l'automòbil, el seu nom real era Peggy Ann Freeman, i de fet aquesta model va morir amb només 33 anys. Però d'ella n'han quedat els seus diaris personals, que en el documental utilitza la seva filla per anar explicant l'evolució i la trajectòria de la seva mare. Era una dona que, des de la primera imatge que veiem d'ella en el documental, era absolutament magnètica.
Donyell Luna tenia algo etéreo. Si entrara en esta sala ahora, todo el espacio sencillamente flotaría.
Algunos creían que provenía de otro planeta. No se parecía en nada a ningún ser humano que yo hubiera visto o conocido antes.
Estuvo en Londres, estuvo en París, estuvo en Italia. Fue la primera mujer negra en aparecer en la portada de Vogue. Pero extrañamente, nos hemos olvidado por completo de ella.
Com pot ser que s'hagi oblidat aquesta primera model negra que va ser portada de Vogue? A la portada apareix un mànager de models que admet que després de treballar 25 anys en aquesta feina ignorava la figura de Donyell Luna i explica que ell creia que la primera model negra en aparèixer a la portada de la revista va ser la model Beverly Johnson. I aleshores, el documental entrevista a la Beverly Johnson i ella, la mateixa Beverly Johnson, diu: jo és que no havia sentit a parlar mai de la Donyell Luna.
O sigui, la Beverly pensava que havia estat ella la primera.
Exacte, i li diuen, i clar, ella queda fascinada, diu: ah, o sigui, abans meu n'hi va haver una altra, i doncs com és que no ho sabia, com és que jo no havia sentit a parlar d'ella? I aleshores és quan ens comencen a introduir aquesta figura.
¿Por qué no sabemos más sobre ella? Siempre le preguntaba: ¿de dónde eres? Y ella siempre decía: me llamo Luna. Vengo de la luna.
Era una nena de petita molt prima, esbelta, molt alta, amb el coll molt llarg, amb uns trets molt exòtics. Era una nena molt bonica, però no s'ajustava als cànons de bellesa de l'època als Estats Units, especialment fins i tot en les noies d'aquell moment de raça negra. I això la va fer sentir rebutjada pels companys, pels amics de l'escola, pels nens del barri. Això ho explica la seva germana.
Ahí estaba esa preciosa mujer altísima. Incluso a esa edad tan torpe, y ella era un poco torpe, yo siempre la veía como una gacela con el cuello en plan Menudo cuello. A ver, era única, no cabía la menor duda.
Tenía cierto carisma, cierta aura, cierto estilo. Pero todos los chicos negros creían que estaba loca. No les gustaba. La veían flaca y huesuda. La llamaban Olivia, la novia de Popeye. La hirieron hasta la médula.
Aquella era seca, l'Olivia, i cridanera. L'Olivia, la dona de Popeye.
Sí, però és que estem parlant de... És que em sap greu, és que estem parlant d'un altre perfil, una altra dona, saps?
Sí, no,
ara que
però
em tregui
la
vostè,
l'Olivia,
sí, sempre... sí que era... Sí, sí.
I com de mal humor, sempre, saps? Estava de mal humor.
Era un altre estereotip, era un altre estereotip.
Però frenètic i seca, seca de nervis, saps? Allò de no viure ni deixar viure ningú en aquella casa. Popeye, per això es fumia els espinacs, perquè dius, sí, mira, a veure si m'ofego.
Sí. Bueno, sí, els espinacs estan mitificats, perquè molts, quan érem petits, es pensàvem que menjàvem. Això ens ho feien creure. Jo crec que les mares era el truc.
I tant.
Les mares deien, oi que Popeye menja espinacs?
Vols ser fort com el Popeye? Doncs menja espinacs.
I els menjàvem de fàstic per pensar que teníem força, i després resulta que res. Que...
No hi ha res més bo que els espinacs a la catalana.
Això sí que és veritat, eh? Amb pinyonets i pansa, tot i que engreixen més que bullits.
Sí, però és en ple de pinyo xino, ara.
Bueno, va, tornem a la
Donia Ilva.
Exacte.
La Donia Ilva va patir bullying, la van fer sentir molt lletja, era una noia avergonyida d'ella mateixa, i per això va decidir crear un alter ego, que era aquesta Donia Luna. Es va inventar fins i tot un accent a l'hora de parlar, uns orígens mestissos, i en aquesta entrevista a la televisió, precisament, li pregunten per la seva història, i ella explica això.
Ante todo, ¿su nombre, Donia Ilva, es auténtico?
Sí, lo es. Es parte de mi nombre. Mi nombre completo es Peggy Anna Doniel Zazia Luna Freeman. Pero lo he cortado y solo uso Doniel Luna.
¿De qué clase de mezcla racial provienen todos esos nombres?
De todo lo que pueda imaginar, de todo. Es como un crisol de distintas nacionalidades, de pueblos diferentes, de todo.
Això s'ho va inventar. Evidentment era fals, però el seu
punt de
llum era fals.
És que, o sigui, a veure...
Era el seu personatge.
De todo.
Era el seu personatge.
I el defensava fins al final.
Sí, sí.
Totalment.
De todo.
I a més els seus trets físics, el seu exotisme, feia tothom pensar que...
Que sí, que era una barreja,
que era aquesta barreja de moltes races.
Sí.
A Detroit, de casualitat, un fotògraf de Nova York la veu i li dona una targeta perquè queda fascinat per la seva bellesa. Ella en aquell moment només té 14 anys, però ell li diu, ets preciosa, vine a Nova York i allà podràs treballar com a model. I ella diu... Doncs, cap allà, immediatament, deixa enrere la seva família, que era una família molt conflictiva, on hi havia molts problemes familiars, per tant, ella troba la manera de començar una nova vida. Arriba a Nova York, estem parlant del Nova York dels anys 60, en plena explosió artística, el fotògraf l'ajuda a fer-se un book, a establir contactes a la ciutat, i funciona molt bé. I en 3 mesos, la Donia Luna s'ha convertit en la model que fascina els artistes.
Andy Warhol era llamado por algunos el vampiro.
Warhol.
Se referían a que disfrutaba bastante hablando de la sangre vital, del flujo del talento y de la energía de otras personas. Y en Donia Luna vio una personalidad y un espíritu como hechos a medida.
Fotògrafs...
Aquest surt a tot arreu, aquest home.
Qui?
Aquest Bergol.
Warhol.
Aquest.
Warhol. Andy Warhol.
Sí, aquest surt sempre a tot arreu.
Bueno, sortia.
Que és mort.
Home, doncs sí. Bueno, sí. Ara li diré quin any va morir.
Ai, no sé, és que a la que entrem en segons quins territoris... Sí, Warhol és mort. Sí,
és mort.
Sí. I diu que els mars també...
Va morir, escolti, va morir el 1987.
Sí, hauria de saber això.
Vull dir, ja fa força temps,
23,
eh?
Però com que el treuen contínuament per la tele...
Sí,
home,
perquè va ser un dels grans del pop art.
Era molt important.
Ah, sí, ah, no sé.
Sap què és el pop art?
No, però bueno, sí, no va fer lo de les llaunes de
sopa. Sí, la sopa Campbell.
Va fer les llaunes, va fer llaunes.
Bueno, continua, perquè ara... Bueno, Warhol fascinat. Silenci.
Warhol fascinat, fotògrafs, dissenyadors s'enamoren d'ella i li donen feina.
Creo que es la mujer más guapa que he conocido en mi vida. No lo creo, lo sé. La gente se paraba literalmente a 5 metros de ella. Su cara destacaba a varias manzanas de distancia, lo que enseñó a los fotógrafos a entender que los brazos venden jerseys y la cara vende sueños. Lo aprendieron con ella.
Era un moment que totes les revistes de moda vetaven a les models negres. El món de la moda estava centrat en l'ideal de bellesa blanc nord-americà. Però resulta que Harper's Bazaar, la revista que en aquell moment tenia un poder extraordinari en la indústria de la moda, la posa en portada, però no en una fotografia, sinó en una il·lustració. I això ja és un primer pas per introduir-la a les portades de les revistes.
De modo que resulta bastante singular. Doña Luna llega en otoño de 1964. En enero de 1965, hablamos de tres meses después, sale dibujada en la portada de Harper's Bazaar. Resulta interesante que eligiesen dibujarla con la piel clara, que no fuese marrón, que es como la tenía ella, o marrón claro. La dibujan casi de color melocotón.
És un èxit absolut i quan la coneix Richard Avedon queda fascinat per la Donia i Luna i li ofereix un contracte en exclusiva. Avedon, el gran fotògraf de la moda, volia que només ell...
No el conec, aquest, no sé.
Aquest no el coneix?
Aquest no em ve per
saps aquella fotografia dels elefants, que hi ha dos elefants i com una senyora així fent una postureta davant dels dos elefants?
No,
la ve, no.
Jo me recordo d'aquella de la viga de ferro que hi ha uns treballadors menjant
sí,
un bocata.
Aquesta
és una fotografia.
Però aquesta no és seva, eh? Aquesta no és del...
Ah, no, és
del
aquesta, que estan allà, una viga de ferro allà, eh? A Chicago sí, o a Machachuches.
No, és a Nova York.
A i no estan allà amb unes vigues de ferro.
Però potser a no sé quants metres...
Que ja deuen ser un dels símbols de Nova York.
Que és allà, em sembla que
bueno, és igual.
És igual. Toronto. I estan allà menjant amb una viga de ferro sí, i amb uns treballadors...
Però au! Au!
Au!
Silencio!
Ara, gràcies, Àlex. Hòstia, a veure si podem centrar-nos. A veure, et parlaves de...
Del Richard Avedon, que queda fascinat per ella, li demana un contracte en exclusiva, només la vol fotografiar ell, i, per tant, Daniel Luna passa a ser la primera dona negra de la revista Harper's Bazaar, aquesta vegada sí, en una fotografia. Es converteix en una estrella de la moda d'un món que rebutjava les dones que eren com ella. Però què passa? Que quan surt a la venda la revista, hi ha una reacció que no esperaven.
Quan salió el número, la població blanca del sur rechazó por completo la revista.
Harper's Bazaar tuvo un montón de reacciones en contra. Perdieron suscriptores. Los publicistas se echaron atrás y entonces se hacía imposible hacerla salir en la revista si esta quería poder salir adelante.
Es crea una barrera per les dones negres, sobretot per Donia i Luna, que era la que tenia en aquell moment més acceptació. Totes les agències acorden davant d'aquella reacció que és millor evitar contractar-la. Doniel es queda sense feina i, a més, passa un fet tràgic a la seva vida. La seva germana ho explica.
Estábamos en pleno invierno. Mis padres tenían una fuerte discusión. Como una pelea. Y no sé. Mi padre estaba en el coche que le había comprado mi madre y salió del coche. Yo estaba dentro de casa viéndolo todo por la ventana. Tendría unos 15 o 16 años. Y mi madre disparó y mató a mi padre.
Davant d'aquesta tragèdia, Doniel no pot tornar a casa, no es veu amb cor de tornar a casa, està sense feina, a Nova York, sola. Els conflictes que tenia amb la seva família li fan impossible sentir-se amb força per tornar allà. És ingressada en un psiquiàtric durant 2 o 3 setmanes i, aconsellada pel fotògraf que la va descobrir, se'n va a Londres un cop es troba millor, perquè és una ciutat que ha normalitzat més la diversitat racial. I, efectivament, és una bona idea. Daniel Luna és a Londres, en el Londres dels Swinging Sixties, de la minifaldilla de l'Americuan, mm-hmm. de la model Twiggy, amb moviments socials que qüestionen l'statu quo, i així presentaven a la televisió a Daniel Luna.
Hace ya un tiempo, la demacrada modelo inglesa Twiggy ha sido la preferida en el mundo de la moda. Pero hoy, una modelo más inusual ha llegado al negocio de la moda. Ella es Donyell Luna.
Todo estaba cambiando. Todo era iconoclasta. Se trataba de derrumbar las reglas existentes. Y una de esas reglas era quien decidía lo que era la belleza.
Jo me'n recordo d'aquesta del Twiggy. Aquesta me'n
recordo. Sobretot vostè.
Seca, però seca.
Com la Letícia.
I sí, hasta més i tot.
El masclisme d'aquell moment la venia com la demacrada. Modelo Twiggy, eh? Les utilitzaven gairebé com cromos, on en llançaven una i n'arribava una altra, sí. La Donyell, quan arriba a Londres, es fa amiga de la Mia Farrow, dels Rolling Stones, de John Lennon. Exacte. Té una relació John amb Klaus Kinski. I la revista Time queda fascinada.
La revista Time la llamó la evocación más extraordinaria de un negro que hayamos visto jamás. Se usaban muchos superlativos porque creo que la gente estaba un poco sorprendida por la sensación que estaba causando. La chica del momento era Donyell Luna.
Totes les revistes de moda europees se la rifaven i finalment Donyell Luna esdevé la primera model negra en aparèixer a la revista Vogue en l'edició especial del març del 1966.
Me quedé de piedra. Me cortó el aliento. Esa mujer era la primera modelo negra que salía en la portada de Vogue. No se puede subestimar la trascendencia que eso tenía.
Salir en la portada de la revista Vogue es nuestra medalla de oro olímpica. Es nuestro Oscar a la mejor actriz. Es conseguir que la portada de Vogue te coloque en la cima de la profesión de modelo.
Parece que salte de la página, porque es una mujer negra de extraordinaria belleza. Y no había absolutamente ninguna representación negra ni marrón en las páginas de una revista como esa.
Però aquí, davant d'aquest èxit...
És el que anava a dir. Ara estem a dalt de tot.
Home, ara estem a dalt de tot.
A l'èxit reconegut, una model reconeguda internacionalment, Vogue, primera portada... Què passa?
Després de ja, veus a venir que ja comencen els problemes.
Bueno,
no?
Clar, perquè recordem que va ser la primera model negra i ara ningú se'n recorda d'ella. Vull dir que aquí hi ha alguna cosa que ens hem perdut. Sí,
sí. Primera controvèrsia.
Si repasamos las entrevistas de la época, cuando le preguntaban por su identidad, por los derechos civiles, era increíblemente evasiva.
Tiene unos ojos azules espectaculares. ¿De dónde le vienen?
Es un secreto.
Habla de modelos rubias, ojos azules, y de que a ella Dios no la hizo así. Que desearía ser blanca, rubia y con ojos azules.
¿Qué significa eso? Es una chica negra de Detroit. ¿Qué tiene eso de malo? Nada de nada.
Donyell Luna, de fet, doncs això, amaga els seus orígens, no es vol comprometre en la lluita pels drets civils i, de fet, moltes de les persones que la coneixien creien que era índia.
Había personas perdiendo la vida. Había personas tratadas brutalmente por la policía. Había personas que eran tiroteadas. Y eso ocurría mientras Donyell llevaba esa vida fabulosa.
Me han descrito tanto como persona blanca como negra. La gente puede pensar lo que quiera.
Ella no es vol comprometre i això fa que una part de la comunitat negra se senti decebut perquè tenia una oportunitat per reivindicar els seus drets i no ella no ho fa. D'altres pensen que, en certa manera, ella va ser víctima d'aquest autoodi que feien créixer en el racisme. No? Donyell se'n va a París i allà coneix a Salvador Dalí.
Dalí la adorava. Y el día que volvió a casa con el vestido dibujado por Dalí, cuando entró le dije, ¿de dónde has sacado ese vestido? Y contestó, es un dibujo que Dalí hizo de mí en el vestido. Yo dije, ponlo en una caja y envíalo al Louvre.
Es una pieza de arte. Y ella, ¿tú crees? Dije, no, no lo creo. Lo sé.
I ara per mi arriba el que és el clímax del documental. El documental recupera els dietaris de Richard Avedon i n'hi llegeixen un fragment a la Beverly Johnson. Recordareu que és aquesta model negra
que se suposava que era la primera.
La primera en haver sortit a la portada. En el text es demostra com la responsable de Harper's Bazaar, Diana Breland, prohibeix a Avedon treballar amb Donnie Hale. Pareu atenció al diàleg, perquè sobretot els silencis de Beverly Johnson quan escolta el que li estan llegint, perquè li costa molt pair el que sent. És a dir, hem mantingut els silencis tal i com estan en el documental i la seva reacció final.
Esto es del archivo de Avedon. Escribió, se acercaba el día del viaje y entonces llegó la llamada que ya sabía que recibiría. Era Diana pidiéndome que fuera a su despacho. Eso hice. Me senté. Después de una pequeña charla me dijo, Dick, no puedes llevarte a Luna a Japón. Nadie quiere parecerse a nada de lo que ella representa. Y esta es la reacción de Dick. Me quedé estupefacto y asqueado. Le dije, Diana, ella es extraordinaria. Y me contestó, también lo era King Kong.
Carai, tu.
Gracias por leerme eso. ¿Cree que llegaron a contárselo a ella? No creo que le contara en detalle lo que había pasado. Pero también menciona en este archivo que ella le escribió una carta que, por desgracia, no está aquí. Pero dice que la carta era desgarradora porque decía, sé que soy buena, sé que trabajo duro. No puedo entender por qué no me contratan. Me va a hacer llorar. ¿Qué es? Que no es justo. No soy llorona. No soy llorona. No soy una llorona. Es todo el dolor acumulado. Tanto dolor acumulado. El tener respuestas a todo. Por eso duele tanto.
La model es desmunta perquè és com si tot el dolor de tantes dones negres que han estat rebutjades es fa explícit d'una manera cruel en aquesta conversa, i de cop ella, que està parlant amb molta naturalitat i que està fent explicacions, de cop la persona que està entrevistant es desmunta i sent aquest pes de tant de dolor acumulat i té aquesta reacció que per mi és el clímax del documental, que explica molt d'aquest rebuig en el que Donnie Hale Luna intentava sobreviure.
I era una dona la que va fer això, la que la va prohibir.
Una dona blanca.
Sí, una dona blanca.
Però la va prohibir amb aquest fotògraf.
Era, diguem, la gran, la gran diva, la persona més poderosa en aquell moment de la moda.
Exacte.
I per tant era qui tenia la capacitat de poder prohibir, no la fotografies perquè no faré servir les teves fotografies si ella està a la fotografia. I de fet en el documental es pot veure com en moltes ocasions fotografies que existien de la Donnie Hale Luna les repetien amb altres models amb els mateixos vestits. Exacte. Intentant fer les mateixes postures, però després t'ensenyen les dues
no
fotografies i et diuen, mira quina força ha perdut la fotografia. Per tant, diguem que el contrast és evident, el que perdien vetant aquesta dona. Per tant, la Donielle, després de París, se'n va a Itàlia. A Roma coneix un fotògraf amb qui es casa, que és un penques que surt en el documental perquè és és el pare de la filla de la Donielle, que aquesta filla és la que serveix de fil conductor. Quan neix la nena, ell explica això.
Todo fue sobre ruedas. Cuando nació la niña, se sentía muy feliz. Llevé champán, flores y un porro.
És el que regales quan...
Porro i ara.
Neix una criatura a la teva dona.
Un porro.
Champany, flors...
I un porro.
I un porro.
Bueno, flora i un porro, això sí, champán, no. Yo se lo regalé a mi, ¿eh?
Va, eres tonto de nacimiento.
Sí, definitivamente.
Sí, és curtet. Bueno, digues.
Neix la nena i la mamma del fotògraf italià li agafa tírria a la Donielle per un motiu curiós.
A mi madre no le gustaba mi relación con Donielle. Porque un día, en el periódico de la tarde, salió en gran titular que Donielle Luna quería alquilar un helicóptero y esparcir marihuana por todo el Vaticano. Mi madre era supercatólica, así que cortó su relación con ella y ya nunca más. Fue para siempre. Adiós, que te den algo parecido. Técnica y prácticamente, esa era la situación.
Pero eso es bonita.
No ho va arribar a fer, però hi havia la foto de la Donielle amb un helicòpter i es va crear com aquesta narrativa. Era cert que Donielle durant molt temps va consumir drogues, per tant, de fet, aquestes drogues eren el que li provocaven en moltes ocasions aquests problemes en la seva salut mental. Què ens trobem? Amb aquest marit que fa més cas a la mamma que a la mare de la seva filla, fins al punt que quan la deixa abandonada en una casa al mig del bosc, decideix emportar-se la nena amb la seva mamma perquè la Donielle es quedi allà sola al bosc, amb la situació que la Donielle està cada vegada més sola, més abandonada, sense ningú que li doni feina i sense cap oportunitat, i amb un marit i que s'ha emportat la filla i per tant no té ningú que l'ajudi. Voleu saber com acaba la història?
Home, i tant, sí. I tant.
Doncs heu de veure el documental.
Va, cada dia fas el mateix.
Doniell Luna, HBO.
Et paguen perquè vinguis aquí i ens ho expliquis.
Però a més, heu de veure el documental no només per saber com acaba la història de la Donielle, que no és gaire alegre, sinó perquè veureu totes les fotografies feien, com treballava, escoltareu tota la gent que la coneixia, però sobretot veure les fotografies i les revistes de l'època amb la Donielle Luna, que va deixar un llegat, de fet, molt important. Hi ha fotografies seves que han aconseguit o que s'han convertit en referent i que moltes altres models negres han reproduït com a homenatge.
Es drogava, eh? Com aquí, els periodistes, models...
Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A tot això continua el debat d'investidura. Ho estan seguint, com dèiem, els companys que tenim a Madrid, el delegat de RACUA a Madrid, Jordi Armenteres. Jordi, de nou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arnau Mañé, bona tarda.
Bona tarda.
Continua Feijó, ara responent a la portaveu de Sumar.
Sí, la portaveu de Sumar, que és Marta Lois, que... Parlant de viatges, li acaba de dir això.
Su tiempo, señor Feijó, se acaba. Usted termina hoy su viaje aquí. Un viaje a ninguna parte. Porque usted, señor Feijó, no puede gobernar un país que no comprende.
Però és que més enllà d'això hi ha un viatge que òbviament ressona molt en política, que és el que fa Yolanda Díaz ara fa unes setmanes a Waterloo a reunir-se amb Puigdemont, i n'hi acaba de dir això.
En el que usted ponía el grito en el cielo por habernos reunido con Puigdemont. Y poco después sabíamos que ustedes hacían lo propio con Junts, pero de tapadillo, sin transparencia.
Déu-n'hi-do.
Feijóo, que tampoc ha respost directament a Lois, ho està fent ara. De fet, el que fa Feijóo és retreure les polítiques de Yolanda Díaz, que és amb qui comptaven des del Partit Popular, que pujaria a la tribuna, pujaria al faristol de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. De fet, l'argument del PP, l'argument de Feijóo, sobretot ha estat posar el dit a la llaga, posar el dit a l'ull en les diferències entre Sumar i Podem. Feijóo, que continua ara mateix responent a Marta Lois, encara que a la pràctica estigui responent a Yolanda Díaz.
Al final, pel PP, és un doble lleig. Primer del PSOE amb Òscar Puente i ara Sumar sense Yolanda Díaz.
I que haurem de preguntar si era una estratègia pactada entre el PSOE i Sumar, entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, o si Yolanda Díaz ha rectificat a l'últim moment i ha fet pujar a la seva segona, veient que no pujava Pedro Sánchez a parlar.
I per no retratar tampoc a Pedro Sánchez, clar.
Jordi Armenteres,
Arnau
Mañé.
No,
és que tinc moltes coses al cap.
Drogues, drogues com la model aquesta.
No, perquè...
Moltes
coses al cap i hi ha un moment que em bloquejo les coses com són. Arnau, estem pendents del que passi al Congrés de Diputats. Ara el que farem és una pausa i atenció perquè Edgar Forn no, a banda de la pregunta de si el Barça si voleu, si el Barça requereix d'una mascota,
no!
Ara ho argumentarem, si el Barça requereix d'una mascota,
no!
Bueno, ara ho preguntarem, perquè, bueno, perquè ja avui el Barça juga a Mallorca, per cert, canvis en l'alineació titular, ara ho comentarem. Bé, de tot això en parlem d'aquí 4 minuts.
Versió RAC 1. Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè en forma al centre i a l'empresa.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Vols estalviar a full? Doncs aprofita els cupons milionaris de Carrefour. Perquè fins al 10 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones t'emportes un cupó de 3 euros per cada 12 euros de compra en articles de la promoció. Si compres 24 euros, te n'emportes un cupó de 6. I així fins a un cupó màxim de 45 euros. Vas canviable per les teves pròximes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox. Omplir el congelador amb el millor salmó? No tens excusa, perquè fins al 25 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Si has viscut milers de capvespres, has recorregut centenars de ciutats i has fet més de 55 voltes al sol, ets un viatger expert. Ara, amb Betravel, els viatgers experts podeu descobrir Cadis i els Pobles Blancs 7 dies en un hotel de 4 estrelles amb pensió completa des de 699 euros, amb sortida des de Barcelona. Betravel, deixa't anar.
Apropa't a la música simfònica amb el tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros, una obra mestra interpretada per l'ABC, com el Bolero de Ravel o la Patètica de Tchaikovsky, amb una presentació que no et deixarà indiferent.
Informació i entrades a auditori.cat.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Amb la tarda arriba la gran cita del món agrari, la Fira de Sant Miquel i el Saló Eurofruit. L'espai ideal per conèixer les darreres innovacions en maquinària, serveis i agricultura de precisió. Amb interessants jornades i degustacions gastronòmiques de proximitat. I el Congrés BIT, el certamen de referència de la bioeconomia, la innovació i la tecnologia. 54.000 metres quadrats d'exposició, 300 expositors i 100.000 visitants ens avalen. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre, la Fira de Sant Miquel i el Saló Eurofruit t'esperen a Fira de Lleida.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.
Aquest dimarts a 2:15, Mallorca-Barça. Primer victòria i després...
un whisky a dormir.
Des de 8:45 a RAC 1, amb el Pou i companyia.
Fot-li Pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
A minuts arribarem a les 7 del vespre. Saludem primer de tot a l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bueno, avui, com que ens has explicat un seguit d'històries amb la mascota del Mallorca, que es diu... Espera, que ho tinc per aquí.
Dimonió.
I com que hem començat a rascar i la majoria d'equips de primera divisió tenen mascota, hem preguntat si el Barça hauria de tenir mascota.
No!
Hem preguntat si el Barça... Sí, opcions sí, no, o que torni Jordi Culé.
No!
No!
Aquestes són les tres opcions que hem posat sobre la taula.
No! No!
Per favor. No, calmi's una miqueta.
És que de veritat...
Ni Jordi Culé...
No! No!
Doncs miri, la majoria dels oients estan d'acord amb vostè, perquè un 46,4% de les persones que han participat en aquesta enquesta consideren que el Barça no hauria de tenir mascota. Un 39,3% diuen que torni Jordi Culé.
Veu? O sigui, segona opció, Jordi Culé.
39,3%. Jordi Culé. No és pas poca
cosa,
eh?
I aquelles noies brasileñes que ballaven, que eren guapíssimes.
Sí, eren les que acaben a Villal, que sortien allà. Jordi Culé, a TV3. Quan marcava el Barça.
Ole, ole.
I sortien també les perquè em sembla que eren les que va dibuixar l'Òscar, n'hi podem preguntar divendres. Xavi Torres, bona tarda.
Hola, hola.
Sortien, crec que en homenatge, quan jugava Romario.
Exacte.
Crec que quan marcava Romario...
Quan feia un gol. Exacte.
Va fer 30 a la Lliga, és a dir, va sortir sovint.
Aquell problema era quan li feien el gol a l'Espanyol i aleshores sortia aquell periquito que el desplomaven. Aquí és on hi va haver el conflicte.
Sí, va generar... Allò no va acabar d'agradar.
No va acabar d'agradar, com tampoc va acabar d'agradar el Clam. Ara us explicaré una miqueta. L'única mascota, avi, que va... formar part de la història del Barça, Clam, va ser, mira, presentada en societat l'any 98.
Era com un cíclope, perquè tenia un ull.
Un ull, un cap amb un ull molt gran, amb una gorra, i vestia com si fos un mecànic, però en comptes de bata blava, amb bata blau i grana. Va ser presentada en societat l'any 98, i va ser obra de Francesc Capdevila, anomenat Max. I atenció, perquè el seu nom va ser escollit per votació popular a través dels diaris Mundo Deportivo, Esport, i el Club Super 3, que per cert va tenir doncs la deferència de fer-lo soci del Club Super 3, el Clam, una mascota que va durar un any, l'any del centenari del Barça. S'ha acabat. Fins aquí...
No va tenir massa...
De fet, ni els nens de l'època, i m'incloc, la volíem a la Mona de Pasqua.
No.
Perquè hi havia el ninot, i preferíem el Jordi Culé o els jugadors del Barça que el Clam.
Eren figures de Mona de Pasqua.
Apareixien els partits, per exemple, recordo, contra l'Atlètic de Madrid o contra diversos equips del Camp Nou, apareixia el clam i alguns jugadors es sorprenien mirant aquella espècie de...
d'ull
que caminava. I inquietava més que no pas animava.
Per cert, que hi ha diversos oients que proposen que el gat negre hauria de ser la mascota del Barça.
Bueno, gat negre, el Camp Nou hi ha circular al Camp Nou moltes vegades, això el Xavi Torres que ha estat un munt de cops, el gat negre circula en un grapat de gats negres pel Camp Nou.
I tant. I si no, una ratapinyada, perquè volen contínuament pel Camp Nou les ratapinyades, i a més, el primer escut del Futbol Club Barcelona hi ha una ratapinyada al cap de
bueno, no sé si li convenç...
A la graderia, a la tribuna, rates plenes. N'hi ha moltíssimes.
Ah, sí?
Sí. Tu estaves mirant des de les cabines de premsa, tu miraves el partit, i aleshores miraves cap a la tribuna i veies les rates com
quin
anaven...
Sí.
I hi havia la teoria que el gat...
Doncs ara, perdona, ara, amb les obres del Camp Nou, deu haver sortit una mina de rates allà.
Ara ja no en tindrem.
Francament, hi ha algunes... Poques han sobreviscut a les obres.
Bueno,
i
no
havia...
ho saps. Han marxat a altres indrets, perdona, que la Diagonal està plena de rates,
I la Gran Via, tot Barcelona.
Per això, que n'hagin sortit totes del Camp Nou. Residien allà, i ara que han obert la... Ara que estan amb obres, han tocat el dos.
Totes del gat negre, la primera, que hi havia rumor de que hi havia gent que li entrava a menjar, per això s'instal·lava tan còmodament al Camp Nou, i dos, recordaré sempre, nosaltres teníem la redacció de Barça TV al Gol Nord, i el gat negre sovint anava creuant del pàrquing cap a la porta. I hi havia hagut gent supersticiosa que havia arribat tard perquè no podia creuar on havia creuat el gat negre. I havien de donar la volta sencera per tribuna per poder entrar a la redacció.
Jo, gats negres, n'hi vist uns quants al Camp Nou, allò circulant uns quants. Deixa'm preguntar al Xavi Torres si és partidari d'una mascota al Camp Nou o ens ho podem oblidar. No cal.
No cal. A mi aquestes coses m'agraden molt poc. M'agrada molt poc la mascota, però, per exemple, m'agrada molt poc aquella ona... Saps què falten els aficionats? La ona mexicana
la onada.
Que va néixer al Mundial del 86.
L'Estadi Azteca.
Horrorós, allò. Jo també és horrorós.
Un altre dia podem preguntar això. Si us agrada fer la onada.
No.
Que sempre hi ha uns que la provoquen. Hi ha vegades que arrenca la onada i
sempre
hi ha...
Sempre he tingut la curiositat de saber qui era el primer.
No, jo ho he vist. No. Hi ha un grup de gent que es posen a dos o tres, es posen tots d'acord, i comencen, vinga, un, dos, i aleshores comencen a aixecar, clar, ha d'agafar inèrcia.
Un cop el Pep Callau havia mort a l'intent d'intentar aconseguir...
No, això de sortir de la grada, això...
Hi ha una base instrumental de tambor...
Que sempre té lligam amb si el partit és avorrit. Això també, a vegades, té relació. Si el partit és una mica tostón, o si a zero, la gent aleshores ho fa. Calla, que arriba Fernando Polo, que ara també li preguntarem lo de la mascota. Parlant de mascotes, de David Solans, bona tarda.
La mascota del Barça.
Una forma de presentar-me una mica.
Podries convertir-te en mascota.
La mascota del Barça.
Bueno, ens falta una mascota. A veure, hem refet un repàs i pràcticament la gran majoria d'equips tenen... Hi ha molta discussió amb el Girona si tenen mascota o no. No sé si ho han pogut aclarir, això.
El que passa és que en tenen dos, perquè per una banda hi ha la Sisa, que és una mosca que viu a Musquilivi, això he llegit a la web del Girona.
Musquilivi.
I que està íntimament lligat amb la història de la ciutat i la llegenda de Sant Narcís. Però la confusió d'aquesta mosca, que és la mascota del Girona, és que conviu amb la Canya, que és una gossa de la raça Labrador i que és una altra mascota del Girona, però diguéssim que és amb aliança amb Gosby i dins la campanya que vam explicar de poder fer soci la teva mascota. Recordeu que el Girona ha engegat una campanya amb Gosby que pot ser soci...
La mascota patrocinada. L'altra...
Dos mascotes. Per una banda, la mascota...
Però l'original és la Sisa, que és la mosca. La Mosqui, que és com la clam del Barça que va durar un any.
Exacte.
Que ara li pregunten al Fernando...
Sisa.
Fernando Polo, avui que ens enfrontarem a aquesta mascota que l'Edgar Forrós té unes quantes... Sí, és que no se'm queda el nom. Dimunió. Que té algunes anècdotes a explicar. Perquè diu que amb la forca, no?
Va punxant.
Com?
Va punxant a tot.
Com et descuidis...
Poca broma, que a vegades gasta una mica de mala llet el Dimunió.
Perquè si qui porta vestit va per sota la forca.
Què
dius? Sí. A veure, per sort és una forca, afortunadament és una forca de peluix, diguéssim. És a dir, no és una forca punxant, però ve per l'esquena, va punxar a Sant Paoli. No, és veritat. Va fent brometes, però en una forca s'ha colat enmig d'un vestit entre cames.
És un Dimunió que en ocasions...
És un Dimunió una miqueta...
No, però el que...
Tant de mosca del Girona que l'acabo de veure com aquest Dimunió són cutres...
Bueno, però són, sí, són mascotes.
Aquestes mascotes són molt
cultures. Escolta, ara repassarem unes quantes amb els Solans, perquè deien si el Barça necessita una mascota.
No, que... Home, té una cançó del dimoni, el Tomeu Penya, eh?
Sí, tinc, tinc el dimoni dins jo.
Sí, senyor. El dimonió que també se les va tenir en Xavi.
Correcte, correcte, no, no. El dimonió entrava a zones sagrades pels místers, que és l'àrea tècnica, i va passar per davant de Xavi Hernández fa un parell de temporades, i al final, escolta tu, aparta d'aquí. És veritat, a favor del dimonió, aquestes mascotes, les vestimentes, es veu molt poc, perquè deixen un espai per respirar i la vista és de cavall, és a dir, només veus una mica el que tens davant i pot ser que a vegades et despistis i acabis dins l'àrea tècnica dels
Per cert, que la persona que va dins del dimonió va explicar en alguna ocasió que perdia de 4 a 5 quilos per partit.
Fixa't.
De la calor que feia. Això suposo més tirant al juny,
perquè el traje que té deu acabar guapo,
Sí, exacte, sí. 4 o 5 quilos cada dia ha d'anar a la rentadora, aquest traje.
Us sembla que fem un repàs?
A veure, anem a repàs de mascotes?
Si us sembla bé. Un repàs de les mascotes de la Lliga Espanyola.
Venga.
Per exemple, l'Alavés té el zorro babazorro, que és una guineu i l'origen de la paraula ve de l'euskera i significa emmagatzemador de faves. Els babazorros també són els aficionats de l'Alavés. L'Atlético de Madrid té l'Indi, que és una de les mascotes més conegudes, és un os rentador, disfressat d'Indi, que és com es coneix l'afició madrilenya.
Sí, aquest el recordo, l'Indi. Sí, l'Indi.
El Betis té el Palmerín, que el seu nom té relació amb la zona on es troba l'estadi Benito Villamarín, que és l'avinguda de la Palmera.
No l'he vist.
El Girona, com m'ha explicat, té la sisa la mosca. L'Espanyol té el Perico i la Perica.
No m'interessa.
Són una parella, perquè abans hi havia el Perico,
sí,
que és un periquit, no, evidentment, i fa uns anys es va unir la Perica, és a dir, tenen dos.
No m'interessa.
Equips que tenen més d'una mascota, també en parella, el Llevant té el Blau i el Grana, que el Llevant se li diu al Club Granota, són dues granotes, una blava i una grana. L'Osasuna té el Rojillo i la Rojilla, que van estar 14 anys desapareguts, però l'Osasuna fa poc els va
el Rojillo, tots són parelles, són mascotes parelles.
Fins aquí les parelles. Ara tenim el Leganés, ara segona, que té el Super Pepino, que també fa referència al nom dels aficionats del Leganés, els Pepineros.
Perquè la gent se'l pugui fer una imatge com el Donatello de les Tortugues Ninja, però en forma de pepino, és a dir, amb un antifaç de color morat.
Sí, és molt divertit.
Bastant pesat, aquest, també.
És un cogombre.
Quan dius pesat, què? El tio que va de cogombre també va tocant la pera.
Vinga, es va ficant enmig de les càmeres, quan portes el micròfon intenta jugar, és a dir, amb el cap intenta tocar-te el micròfon, és a dir, cap de
pepino. Vols dir que el paio que va dins o la dona que va dins va una mica tocar la pera?
Totalment. A veure, jo, sí, 100%. Jo crec que dintre s'avorreixen, tenen calor i van directament a molestar el personal.
Més mascotes. A València té el ratpenat, que és el símbol de la ciutat de València.
I és un home o una persona disfressada de
ratpenat. És una mascota molt popular i també molt graciosa. La Real Societat té el Xurdín, que és el seu nom, surt d'ajuntar el nom de l'himne de la Real i que no us queda, vol dir blanc i blau, Xurdín. I la mascota és una pilota amb una corona que, si ho recordeu, surt a l'escut de la Real Societat. El Valladolid té el Pepe Zorrillo, que va aparèixer l'any 2009 com a recanvi de Pucelo, que era l'antiga mascota. Fa referència al nou estadi de José Zorrilla. I acabem...
Hi ha tres equips que no en tenen.
El Barça, el Madrid i...
L'Atlético
de Madrid.
Pepe Zorrillo sembla d'aquestes coses que ens intenten colar moltes vegades als oients.
Sí, Pepe Zorrillo.
Per exemple, el Villarreal té el Groguet, que es diu així pel color del Villarreal i pel sobrenom que rep l'equip i els aficionats, tot i que no sé per què no és groc. És blau i he de dir que és bastant lleig.
Fernando Polo, el Barça hauria de tenir mascota o no caldria?
Jo, veient aquests exemples, crec que el Barça fa molt bé de no tenir mascota. I si us podem estalviar dos o tres segles més... millor. Ara, tal com està el club, si paguen, no sé, un milió d'euros per alguna cosa...
Bueno, aleshores tindria la mascota Spotify.
Sí, clar, seria una
mascota, no?
Per cert, que la Lliga va organitzar un torneig de mascotes per saber, per triar quina és la millor mascota de la Lliga. Sabeu quina mascota va guanyar?
Ai.
Tenim alguna idea?
No.
De les que he dit?
Home,
de les que hem parlat?
Si és de personatge, el dimonió aquest.
Va guanyar el dimonió, sí.
Home, dimonió, bravo!
MVP, eh?
Per cert, que em diuen que l'estudiant...
Amb el trident no m'agrada això que fa, tu.
Bueno, això ho ha patit l'Edgar Forner, ho han patit uns quants, que va amb el trident i va enforquillant-me.
Com que el dimonió ha agradat, per parlar de les curiositats d'aquesta carismàtica mascota, saludem l'Héctor Romero, que va ser cap de premsa del Mallorca entre l'any 2004 i el 2010. Recordem que el dimonió, crec, ara ens ho dirà, va néixer el 2003. Bona tarda, Héctor.
Bona tarda, com
estàs? Què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bé.
És veritat que apareix el 2003, el dimonió?
Sí.
És a dir, ara fa 10 anys, no?
Correcte. No, 20.
20, perdó.
Sí, perquè estem al 23, 20 anys, 20 anys.
No sé si el 2003 va ser perquè el Mallorca guanya la Copa del Rei.
Mira, coincideix, va ser un presagi, perquè va dir diversos mesos abans, el club va posar en marxa aquesta iniciativa de cercar una mascota, va fer un concurs públic, tothom es podia presentar, i finalment el disseny del Dimonio va ser l'elegit, amb aquesta denominació, però no va debutar com a mascota, és a dir, una persona enfundada amb una disfressa i tal, fent aquesta animació, fins a la final de Copa d'Elx, que afortunadament varen guanyar, perquè som mallorquinista, vos ho puc dir, i va ser un èxit sense precedents. A partir d'aquí, clar, tota aquesta simbologia va arrelar molt, sobretot entre el públic i la població més jove.
Uh-huh. Per què és un dimoni? Perquè, clar, és vermell, com el Mallorca, però és potser, no sé, un tomàquet, una altra cosa. Això per una banda...
Tomàquet.
No ho sé, un any i
quins acudits.
Mira, un pebrot.
Una sobrassada. Com és que és un dimoni, Héctor?
Bé, perquè la cultura mallorquina, no sé si coneixeu part d'aquestes tradicions, hi ha la figura del dimoni, que està molt arrelada.
Per Sant Antoni.
Per exemple, hi ha moltes festes populars on la figura del dimoni cobra una importància molt, molt rellevant. I a partir d'aquí, els dissenyadors d'aquesta proposta varen fer aquest joc sobretot de color i de relació entre el dimoni, el color vermell, aquesta virulència de cara a...